L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobats una vegada més, m'encarrego, com sempre, doncs, de saludar-los. Primer que res en nom propi, però també en nom de les companyes i companys de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que en aquesta hora estan connectats tots, per acudir puntuals a la cita, per una vegada més doncs, donar forma al compromís que tenim tots els dies d'explicar el que passa al nostre voltant, aquelles notícies que configuren la realitat de cada jornada a través dels propers minuts a l'informatiu EMUTE, avui corresponent a la edició de dimecres. Estem ja a 4 d'agost de l'any 2010. Avui començarem aquest temps d'informació dedicant els primers minuts a una notícia que jo m'atreveixo a qualificar de sorprenent, sobretot tenint en compte que segurament que ha agafat per sorpresa a més d'un. Em refereixo en aquesta a una de les infraestructures més reivindicades a les Terres de l'Ebre durant els últims anys, l'inici de la qual ja va sofrir incomptables retards i que es troba en aquests moments a l'aire, completament aturada, i la seva continuïtat és, ara com ara, una incògnita. Em refereixo als treballs de la variant de l'Aldea. Els treballadors de l'empresa adjudicatària d'aquestes obres, Construcciones Sando S.A., haurien comunicat a l'alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, que no hi ha prou finançament per continuar les obres i que la inclusió d'una nova partida al pressupost impediria la seva represa com a mínim al 2012. De moment, qui ha dit la primera ha estat la diputada del PSC al Congrés de Diputats, Lluïsa Lizárraga, que explicava que l'aturada de les obres de la variant de la Nacional 340 al seu pas per l'Aldea no respon a una cancel·lació del projecte, sinó a un allargament del termini d'execució de les actuacions en el context de les retallades en infraestructures encetada pel Ministeri de Foment. Segons Lizárraga, que declarava desconèixer els detalls de la situació, el govern espanyol ha de negociar amb l'empresa adjudicatària la concreció dels nous terminis. L'escoltem.
L'assessora d'Estat d'Infraestructures ens va comentar, igual a l'alcalde com a mi, que l'obra no s'havia suspès, però que és cert que el pla s'havia allargat, que llavors el Ministeri havia de pactar en l'empresa com podien fer això, no? Si farien uns avals, si l'empresa tenia prou actiu per a fer-se encàrrec ella durant una temporada, i això és el calendari que encara no ens ha fet arribar. És cert que ara també coincidís que és el mes d'agost i està tot completament paralitzat, i segur que és inhàbil completament, no el mes d'agost, però ja li hem demanat que ens faci arribar un calendari dels acords que ells han arribat en l'empresa, que és ara el que estaven tractant en aquests moments. Jo només sé això, vull dir, si l'alcalde avui surt dient que l'obra s'ha paralitzat, és cert que els treballadors han marxat. El que no sabem és quin acord hi haurà al setembre, perquè s'està ara tractant.
També l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i en declaracions a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, expressava la seva sorpresa i decepció per la notícia de l'aturada de les obres de la circunvalació, tot i admetre que a hores d'ara no hi havia una confirmació oficial. L'escoltem.
Bé, doncs en principi tenim una gran decepció, que és el que es podria qualificar a l'estat d'ànim, que en aquests moments hi ha aquí a l'Aldea, per part del consistori, per part de la ciutadania, tot i que, evidentment, tampoc no tenim una confirmació oficial, però bueno, totes les dades i els indicatius diuen que no s'està treballant a l'obra, que l'obra està parada, l'empresa així ens ho ha comunicat, no així el Ministeri, i bueno, doncs per altra banda, doncs la veritat és que després del ritme que portaven les obres i que semblava que els acords entre Ministeri i empresa podien portar l'obra a una finalització de mitjan de 2011, màxim finals de 2011, pues això ha sigut pues una mena de decepció, no?
L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, tot i admetre que es podien allargar els terminis d'acabament de l'obra, sí que reclamava una vegada més la bonificació sobre els peatges de l'autopista AP7 mentre duren les obres, concretament en el tram entre Ampolla i Amposta.
L'obra es pot allargar dins del termini legal de la licitació, que se pot acabar el 2013, però això comporta un altre fet que l'Aldea sí que no crec que pugui suportar. És a dir, mentre això anava tan ràpid, l'Aldea no havia protestat, havien tingut suficient sendari com per a mantindre la contenció sobre les protestes de l'alliberament de peatges. A l'Aldea se li va prometre que mentre durés l'obra s'alliberarien peatges per a eliminar aquesta densitat circulatòria que tenim. Això no s'ha complit ni en modo de reducció de trànsit pesat, ni en modo de reducció per a usuaris habituals, ni en modo d'una part d'alliberament del peatge. Això també és una cosa a tindre en compte, que l'Aldea ha tingut la suficient paciència com per a veure que les obres s'estava fent un esforç, però que a hores d'ara, si ens plantegem l'escenari del 2013, pues segur que també al mateix temps també tenim que demanar que mentrestant se reduïsca aquesta densitat circulatòria, perquè no estem parlant d'una infraestructura necessària de comunicació, sinó que estem parlant de lo més important, de la seguretat de les persones, i això no té preu.
Per aquest motiu, per la promesa incomplida de l'alliberament de peatges mentre duressin les obres, Dani Andreu, l'alcalde de l'Aldea, no descartava la possibilitat de properes mobilitzacions ciutadanes.
No descartem mobilitzacions. Cadascú ha de complir amb els seus, d'alguna manera, compromisos. Si la licitació podia ser entre 2011 o podia ser 2013, això ho sabem, ho trobem correcte. És el que marcava el període de licitació per el qual l'empresa Sando va guanyar el concurs. Però per l'altra banda, se'ns havia dit, se'ns havia proposat que mentre duressin les obres hi hauria un alliberament de peatges. Això no ha estat complit en cap moment. I això és la manca de falta de compromís que hi ha hagut per part d'una de les parts, en aquest cas per part del Ministeri, per part de qui calgui que hagi de fer o hagi d'emprendre mesures en aquest sentit. L'Aldea ha complit i en escrets tenint un fart de paciència. Hores d'ara, algú ha de complir també en que mentrestant duren les obres 2013 o quan calgui, que hi hagi una disminució de densitat circulatòria, torno a repetir, sobretot en el sentit de seguretat per a les persones.
Cal recordar una vegada més que aquesta variant de l'Aldea és un projecte llargament reivindicat pel municipi i també pel conjunt de les Terres de l'Ebre. Per la travessia de l'Aldea diàriament passen 15.000 vehicles i hi ha hagut diversos atropellaments mortals. Les obres van començar al maig de l'any passat amb un termini d'execució de 3 anys, però prèviament el 2007, arran de 2 accidents mortals, hi va haver diverses manifestacions reivindicatives que es van intensificar a l'estiu del 2008 per reclamar l'inici d'aquestes obres de manera imminent. I d'unes obres que, per lo que sembla, estan de moment aturades, anem a parlar d'unes altres que, per lo que sembla, també avancen a bon ritme. Em refereixo al centre de dia de Santa Bàrbara, que podria començar a donar servei dintre del primer semestre del 2011. La primera fase de les obres que s'estan realitzant des del passat mes de maig a l'antic centre d'assistència primària de Santa Bàrbara per transformar-lo en el nou centre de dia podrien estar enllestides a finals d'aquest mateix any. Montse Rodríguez, la regidora de Serveis Socials Planera, explicava a la Plana Ràdio que la previsió és de que pugui començar a donar servei a aquest centre de dia dintre del primer o segon trimestre del 2011. L'escoltem.
La previsió és que cap a finals d'any ja tinguéssim el servei acabat. Per tant, si a primer trimestre, a segon trimestre del 2011 se pot ficar en funcionament, doncs millor que millor.
De fet, la regidora també explicava que l'equip de govern del municipi està ja tenint contactes amb empreses gestores de la zona i treballant amb el plec de clàusules per al concurs de la gestió d'aquest servei. El tipus de gestió, segons Rodríguez, encara no està decidit, però afegia que l'aposta es fa decididament perquè sigui una empresa privada qui s'encarregui del centre.
No ho tenim decidit, però pensem que els serveis específics els ha de gestionar gent professional dels serveis específics i els ha de gestionar una empresa privada que sàpiga, que tingui experiència i que sàpiga gestionar un centre de dia. Tot i així, que ho gestioni una empresa privada no vol dir que les places siguin privades, és a dir, que seran concertades, per tant, possiblement gratuïtes per a tots els usuaris o en una part d'aportació que anirà en funció del seu nivell de dependència, on tampoc l'Ajuntament no hi podem entrar ni sortir massa. Però sí, possiblement la gestió serà privada.
El nou centre de dia a Planer tindrà una capacitat per a 30 places i estarà ubicat en principi a la planta baixa, on hi haurà diferents sales i espais, vestíbul i recepció, vestidors de dones i homes, dutxes geriàtriques, un magatzem, cuina, zona de control, lavabos d'homes i dones i adaptats per a dones i per a homes, sala multifuncional, sala de fisioteràpia, menjador i zona de neteja. A la planta superior, a la segona fase, de la que de moment, com hem dit, solament es farà el tancament i el terra, és una segona fase de l'obra que inclourà, a més dels despatxos i sales dels serveis socials municipals, també els despatxos de les i els professionals del centre de Wikipedia. El projecte global està pressupostat en 1.200.000 euros i el cost de la primera fase, que s'està realitzant, gira al voltant dels 400.000. El finançament es fa gràcies a les aportacions del Fons FAIL, l'Ajuntament i el Departament de Serveis Socials.
Festes majors d'Amposta 2010. Viu la festa com cal amb els balls, concerts, esports, bous, vestits de paper, festes populars i tot allò necessari per celebrar la festa major de la millor manera possible. Vine a la Gresca, vine a la festa major d'Amposta del 13 al 22 d'agost. Ah, i per als més joves, concerts de rock, andròmines, xocolatada i moltes coses més. Del 13 al 22 d'agost, Festes Majors d'Amposta 2010. La Festa Major en majúscules.
El diumenge 8 d'agost, un somni fet realitat. L'Aldea per fi ja té camp de vol. Diumenge 8 d'agost, la Junta Directiva del Club Aeromodelisme de l'Aldea us invita a l'acte d'inauguració del camp de vol de Carballo de l'Aldea. A partir de les 10 del matí, concentració de pilots. A les 10.30 hores, inauguració del camp de vol de Carballo a càrrec de l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu Falcó. A les 11 del matí, trobada dels aeroclubs invitats. Esteu tots convidats a l'acte de celebració de l'inauguració del camp de vol de Carballo de l'Aldea. Diumenge, 8 d'agost, per viure noves sensacions.
L'informatiu Emute.
I des de Deltebre avui ens arriba una notícia que ens parla de la cessió per part de l'Ajuntament d'aquell municipi, la cessió d'un edifici als Amics del Carrilet per a la creació d'un centre d'interpretació. La crònica l'ha treballat des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre i l'Associació Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre han signat un conveni per a la cessió d'ús de l'edifici del magatzem de l'antic sindicat Arrosser de Jesús i Maria, que serà adequat com a centre d'interpretació del Carrilet. L'edifici de 700 metres quadrats disposa ja d'oficines, un arxiu i serveis, i passat l'estiu començaran les obres d'adequació de l'edifici com a centre d'interpretació a través dels plans extraordinaris d'ocupació. El futur centre, que estarà acabat a finals del 2011, comptarà amb una exposició de fotografies i una sala d'audiovisuals on es projectarà material inèdit com una pel·lícula de la inauguració del Carrilet l'any 26 que ha estat cedida a l'associació. L'objectiu de la mateixa és que els visitants no només puguin conèixer més sobre el Carrilet a través d'aquest centre d'interpretació, sinó que hi puguin pujar i que puguin experimentar un viatge amb l'antic Carrilet. Per a l'alcalde del Tebre, aquest serà un atractiu més per al municipi. Gervasi Aspa.
S'ha arribat a un acord amb l'Associació d'Amics del Carrilet, pel qual aquests magatzems que ara són del sindicat de Josep Maria, l'antiga formació professional, allí està en tràmit a la Comissió d'Urbanisme de Terres de l'Ebre una modificació d'aquell espai i en aquesta modificació hi ha un acord també amb l'Arrossaires, perquè l'Arrossaires és el delta de l'Ebre, per la qual aquests terrenys passen a formar part del patrimoni municipal de l'Ajuntament de Deltebre. A partir d'aquí, aquests magatzems demanarem una subvenció per a la seva rehabilitació i la seva construcció o nova construcció del Museu del Carrilet. A partir d'aquí hem arribat a un acord amb aquesta associació per cedir-los aquest emplaçament i poder desenvolupar la tasca que estan fent de forma molt satisfactòria en aquestes noves instal·lacions. Per tant, la voluntat és que el Carrilet funcione a través de lo que serà un museu, a través de que pugui ser visitat per la majoria de turistes que vinguin al poble, i a partir d'aquí també faci d'hangar on puguen recollir-se per la nit els vehicles i puguen després anar a poc anar fent la volta al poble fins a arribar a Riu Mar, que és el tram final que volem que sigui la destinació d'aquest tren turístic, perquè en definitiva el que volem és que això sigui un tren turístic que aporti encara més turisme i més riquesa al municipi.
L'atractiu d'aquest centre d'interpretació serà tot el material rodant que ha recuperat, restaurat i rehabilitat Amics del Carrilet, com l'automotor Villar i el vagó de passatgers. Actualment es troben en restauració l'automotor MC2, el vagó de passatgers C36, un remolc Villar, un tractor 801 de vies i obres i un vagó de vies i obres. Per exposar i fer funcionar aquests dos convois, es construiran dos andanes al centre d'interpretació i també hi ha previst la col·locació de quasi bé 1,5 km de via entre els antics baixadors de Jesús i Maria i Sant Jaume.
Gràcies, Lluïsa. La informació ara ens arriba des de Tortosa i és que el govern ha aprovat el Pla de Foment Turístic Tortosa Ciutat del Renaixement amb una dotació de 540.000 euros que pretén millorar el posicionament turístic de la ciutat amb la implantació d'un producte proper i de qualitat basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del Renaixement. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a fer una aportació pròpia de 360.000 euros. El pla vol desenvolupar oportunitats de turisme de qualitat a partir de la identificació i implementació dels fets diferencials de la ciutat, afavorir la participació ciutadana i la consciència d'acollida. El patrimoni cultural, el Renaixement i el riu Ebre són els seus tres principals eixos. Així ho donaven a conèixer ahir el director dels serveis territorials del departament a les Terres de l'Ebre, Josep Monclús, juntament amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que anunciaven la realització d'aquest pla de foment turístic a Tortosa. El departament, com hem dit, destinarà aquests 540.000 euros a un pla dividit en tres anualitats per als anys 2010, 11 i 12 de 180.000 euros cadascun. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a fer aquesta aportació de 360.000 euros en tres anualitats també de 120.000 euros cadascuna. En total, suposa una inversió global de 900.000 euros. Tant el director com l'alcalde explicaven que Tortosa reuneix un tresor en forma de patrimoni històric i que aquest pla vol posar de relleu perquè esdevingui una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i del seu entorn més immediat. En aquest sentit, les actuacions incloses en el pla encaixen amb els criteris inspiradors i línies estratègiques definides en el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya i el Pla Estratègic de Turisme de les Terres de l'Ebre. S'enmarquen alhora en la política de promoció turística que el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa està duent a terme en els darrers anys amb projectes que tenen com a finalitat millorar l'oferta turística catalana amb plans, programes i normes per a la modernització i adequació d'aquesta indústria a les exigències actuals de la demanda, així com per a articular i dotar-la d'identitat pròpia i diferenciada com a forma de millora de la seva competitivitat. Paral·lelament, el pla s'insereix igualment en la línia de millora de la competitivitat turística de la zona i sostenibilitat que exigeix la cura del medi urbà i natural, l'ampliació i millora de la qualitat dels serveis i l'adaptació dels recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous recursos. Així doncs, el Pla Tortosa Ciutat del Renaixement s'estructura principalment al voltant de tres eixos, com hem dit, patrimoni cultural, Renaixement i el riu Ebre. El patrimoni cultural de Tortosa va des de Roma a modernisme, passant per diferents civilitzacions, especialment la musulmana, la jueva i la cristiana. La potència de la ciutat durant les diferents etapes històriques, l'edat antiga, la mitjana, la moderna i la contemporània han deixat la seva empremta arquitectònica i monumental a la ciutat. Pel que fa al Renaixement, aquesta etapa va ser especialment brillant per a Tortosa i el territori que la circunda. Tot això fa que s'explorin especialment les possibilitats turístiques d'aquesta etapa de la història entre els segles XVI i XVII. Finalment, el tercer eix gira al voltant del riu Ebre, que passa per Tortosa com a última gran població abans que desemboqui al mar. El coneixement per part del turista i del propi ciutadà de la entitat i la importància de l'Ebre fomentarà el respecte i la comprensió de la importància d'aquest curs fluvial, així com d'aspectes de gestió de l'aigua que, tal com reconeix la comunitat científica, s'està convertint en el recurs natural més delicat per al segle XXI.
Arriba la gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de MUTE.
Estem al mes d'agost i, naturalment, hem de continuar parlant de festes. I si ahir ens fèiem ressò de la Festa Major del Poble Nou, avui, des d'Amposta Ràdio, continuem parlant de festa, ja que ahir es va presentar el programa de la Festa Major de la capital del Montsià, un programa ampli i variat, amb el que s'ha invertit 320.000 euros. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs sí, seguim parlant de festa. A partir del 13 d'agost i fins al 22, Amposta viurà els 10 dies més intensos de l'any amb la seva Festa Major. La regidoria de festes ha preparat més d'un centenar d'actes per a totes les edats, que inclouen des d'activitats esportives fins a actes més tradicionals i culturals, que tenen un pressupost total de 320.000 euros. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, entre els actes institucionals destaca enguany el pregó de la Festa Major, que tindrà lloc el dissabte 14 d'agost i que anirà a càrrec del senador Joan Roig, que durant 20 anys fou alcalde de la ciutat. Ferrer ha remarcat aquest fet i ha assegurat que Roig està molt il·lusionat amb aquest pregó a la seva ciutat. Entre els actes que ja són tradicionals i que no poden faltar en cap Festa Major d'Amposta, tenen especial relleu el concert de bandes de música a la plaça de l'Ajuntament i el concurs nacional de vestits de paper, que conforma un gran espectacle de talent i artesania de la mà de modistes de tota la geografia espanyola. Tampoc pot faltar el recinte de festes, la nit de teatre, amb l'obra Brots, de Toni Albà. D'aquests dos actes, precisament, del vestit de paper i de la nit del teatre, n'ens parlava la regidora de festes, Mar Panisello.
La del vestit de paper és una musicalia, bueno, s'ho diu musical, és una mica la recopilació de musicals de les 60 i 70, tota una mica de música d'aquella època, perquè pensem que, a veure, que el vestit de paper, després tens que una miqueta d'animació, no? Estàs allà molt de rato mirant el desfile, això, i hem pensat que, bueno, pues, hi hem ficat moltes vegades màgia, hi hem ficat moltes vegades algun tipus d'altra actuació, i me van proposar, pues, de fer això, la nit de los musicales, no? La noche de los musicales, i penso que serà una activitat, o sigui, una actuació bastant divertida, on ens transportarà a anys atrás, i, bueno, i serà bastant bonica. I el que m'he dit de Toni Albà, ens van enviar una invitació que l'obra de teatre Brots se va fer la setmana passada a Barcelona, s'ha presentat en primer cop. Pensem que serà un teatre humorístic, que és el que necessitem una mica, arribarem tots plegats. I, com tu dius, de la companyia de Toni Albà, que ja l'hem tingut alguna ocasió aquí, que ha donat molt resultat i que la gent ha agradat molt.
D'altra banda, també hi ha novetats que s'introdueixen en cada Festa Major aquest 2010. La majoria de noves activitats van adreçades als més joves, amb la fe en la nit del Festival Gore, de la mà de Cutrefacto, que es projectarà els curtmetratges de la saga El Hijo del Naranjo, i també una festa de chill-out a la piscina descoberta i d'altres activitats de les que ens parlava l'alcalde d'Amposta.
Aquest any jo he destacat, suposo que ella després farà més especial incidència, he destacat d'entrada 6 noves activitats que planteja aquest any, com poden ser des de la festa Imagina Ràdio o la festa Eivissenca Chill Out al recinte de la piscina lúdica descoberta, o un festival fantàstic, Gore Festival al Casal, en passe de curtmetratges, també Joan Rovira Acústic o la nit de l'humor, i també com a fi de festa hi haurà una fi de festa country amb barbacoa a la zona de l'Embarcadero. Molt d'aquestes 6 novetats que he nominat va adreçada específicament al sector de joves.
L'alcalde ha insistit en el fet de que els actes de festes abarquen els diferents sectors de la població i que, a més, els actes es distribueixen en diversos punts de la ciutat de manera que s'apropa la festa a tots els barris.
Gràcies, Manel. Des d'un altre vessant, però continuem parlant de temes relacionats amb la festa, en aquest cas l'Aplec de la Sardana, que complirà 21 anys a la Milla de Mar. En aquesta ocasió hi participaran les cobles Marinada del Masnou i la Principal de Tarragona. S'estrenarà la sardana Sardanistes Caleros. Ho explica tot això amb la següent crònica, Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dissabte, 7 d'agost, durant la tarda i la nit, hi lloc al Passeig Marítim la 20a edició de l'Aplec de la Sardana a l'Ametlla de Mar, que organitza l'Associació Amics de la Sardana amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i la participació de les cobles Marinada dels Masnou i la Principal de Tarragona. Durant l'Aplec s'estrena la sardana del músic Jordi Forés i Rivera, que porta per títol Sardanistes Caleros. La cobla Marinada toca Placidesa, La Barca Blanca, Sardanistes Caleros, Bot de Vila i Complicats de Tardor per la tarda i per la nit, La Noia Marinera, Fins aviat, Miratge, La Reina del Guinardó i La Mella de Mar. i la cobra, la principal, que només actua per la tarda, Roca Ventosa, Remors de Palamós, La meva terra, 90 flames i sardanes al circ. A més, s'entregaran dos premis, un al mateix Jordi Forés, perquè ja va composar un himne als pescadors que es va estrenar l'any passat al poble, però sense la seva presència, que va disculpar per raons familiars, i l'altre a un destacat sardanista, Ramon, que era el Toi Martí, que es dedica a anar per tots els aplecs que celebren arreu del país per enregistrar totes les sardanes que s'estrenen, havent format així un arxiu sardanista impressionant, amb peces que potser només han escoltat un cop. Com sempre, hi haurà el concurs de colles improvisades que enguany arriba a la seva 18a edició, en el que competeixen els balladors que han estat presents a l'aplec per ser els millors. Com a premi, tenen un present consistent en coca i cava, que ja s'ha fet tradició. Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura.
Doncs este dissabte 7 d'agost celebrem el 21è aplec de la Sardana aquí a l'Ametlla de Mar amb l'actuació de dos cobles, la principal de Tarragona i la cobla Marinada, amb sessió de tarda i nit. A tarda a partir de les 6 de la tarda i a la nit a partir de les 10 i mitja. També hi haurà coca i cava per als participants, per als balladors, i esperem que la gent del poble respongui a la nostra crida sardanista i que ens acompanyi tots agafats de les mans ballant sardanes.
21 anys de plec de sardana a l'Ametlla de Mar donen molt de sí, però ara els hi cal una empenta perquè la pràctica de la sardana està en hores baixes i requereix un relleu generacional que no acaba de produir-se. No només a la Cala, sinó també a la resta de Catalunya. El futur no està clar per a ningú i tampoc per a aquest ball que, malgrat tot, a la Cala, en concret pel que fa a aquest aplec, destaca per la seva continuïtat en el temps i per l'activitat de dues colles caleres, l'Ametller i l'Onada, que van ser molt prolífiques durant els més de 10 anys que van estar en funcionament des del 1972 fins al 1984 i que van organitzar un concurs de sardanes que es va celebrar al llarg de 14 anys. A més, en els temps àlgids d'aquest aplec, s'organitzaven sopars de germanor amb uns aliments tan senzills i tan catalans com el pa amb tomàquet i pernil, on tothom xalava. Tanmateix, l'aplec es pot enorgullir que ha acollit les millors cobles sardanistes del territori.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
El diumenge 8 d'agost, un somni fet realitat. L'Aldea per fi ja té camp de vol. Diumenge 8 d'agost, la Junta Directiva del Club Aeromodelisme de l'Aldea us invita a l'acte d'inauguració del camp de vol de Carballo de l'Aldea. A partir de les 10 del matí, concentració de pilots. A les 10:30 hores, inauguració del camp de vol de Carballo a càrrec de l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu Falcó. A les 11 del matí, trobada dels aeroclubs invitats. Esteu tots convidats a l'acte de celebració de l'inauguració del camp de vol de Carballo de l'Aldea. Diumenge 8 d'agost, per viure noves sensacions.
L'informatiu Emute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Sol domina Catalunya, hi ha intervals de núvols en alguns punts de les comarques del litoral i prelitoral barceloní i algunes àrees de l'interior de les comarques gironines. El pronòstic ens indica que a la tarda el sol pot continuar dominant a moltes àrees, però tapant-se cap a la cara nord del Pirineu i també augmentant els núvols a tot el que són les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya central. A última hora de la tarda, possibilitat d'alguns primers ruixats, fins i tot algun focus tempestuós, localitzat al Pirineu més oriental i a la zona de Guilleries, Collsacabra, desplaçant-se de nit i matinada a punts de la Catalunya central i arribant potser a la costa i el prelitoral barceloní.
Doncs poques incidències meteorològiques, com acabem d'escoltar, a les Terres de l'Ebre. El sol protagonista i les temperatures habituals als mesos d'estiu. D'aquesta manera acaba el temps dedicat a la informació des de la seva emissora municipal, des de l'informatiu. I moltes gràcies per la seva atenció. Com sempre, a l'hora d'acabar, els agraïm l'atenció que ens han tingut i els esperem demà, a la mateixa hora, al mateix punt del dial.